Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sords, cegues i sanitat. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així de ves viu la dolce
vida. Diu tots els dimarts a les 6 de la tarda, però és que el dimarts vinent és Sant Joan, és festa. Una mica de broma mai ve malament. Em sembla que també plourà una miqueta, que haurà una mica de xetos una altra vegada. Bo pel camp. Però avui no parlarem d'això. Si no, parlarem d'una fundació, la fundació exactament que és la fundació ADECO. És així. Si tenim nosaltres el qui representa ara mateix la fundació aquí als estudis de Ràdio Estel, amb el programa Tots Som Iguals, el senyor Joan Garrizosa, que és consultor vostè de la fundació. Molt bona tarda.
Bona tarda, Ramon, què tal?
Pues molt bé, i vostè què tal? Com va
molt
tot?
Molt bé.
Pues me n'alegro, guapa. Seguim el programa.
Molt bé.
Doncs ja està, musiqueta. Doncs vinga, endavant ara mateix aquí els estudis com el Mario Ramírez, a les vies de sol, la Mònica Porral i el Pere Garrido, bueno, la producció, el Salvador, el Gabriel Montador, les xarxes i servidor, com aquí els parla. Però escolti, senyor Garritosa, què ens pot explicar vostè de la Fundació? Com va començar tot?
Doncs tot va començar el 99, jo no hi era perquè som massa jove encara.
Què diu ara?
Sí, aparento menys, però bueno, tinc ja una certa edat.
Senyores, xiques i senyorites, xiques, senyores, ja saben, eh? Aquí tenemos a un senyor... Eso, sigue, sigue.
No, va començar el 99, va sortir, doncs, del grup ADECO, i ens dediquem a ajudar les persones que tenen més dificultats a l'hora de trobar feina. Ens dediquem a, doncs, ajudar a trobar feina a persones amb discapacitat, persones majors de 45 anys, dones que han estat víctimes de violència de gènere o fins i tot que tenen càrregues familiars no compartides, que tenen una especial dificultat a l'hora de trobar feina, malgrat que avui dia sí que és cert que amb la conjuntura econòmica laboral, doncs, tothom ho té més complicat que fa uns anys.
Diuen vostès que treballen per sensibilitzar la societat envers la situació actual de les persones amb discapacitat de trastorn mental, amb l'objectiu d'implicar tots els agents i generar sinergies per treballar conjuntament des d'un model de corresponsabilitat. És així?
Sí, de fet, a veure, nosaltres en temes de discapacitat, ara que has comentat el tema de trastorn mental, no fem cap tipus de discriminació, és a dir, nosaltres a la Fundació atenem qualsevol tipus de discapacitat, físiques, sensorials, orgàniques, intel·lectuals i trastorn mental, com bé diu, psíquiques, i en aquest sentit el que fem, doncs, bueno, és sensibilitzar a la societat i també a les empreses, doncs, bueno, que apostin per aquest col·lectiu, per aquestes persones, perquè realment poden aportar un valor dintre de la seva companyia i no pas, doncs, un pas enrere o certs prejudicis que tenen les empreses a l'hora de contractar persones amb discapacitat. Si nosaltres apostem per la part de capacitat d'aquest tipus de persones.
Participa en directe 93 409 27 71 i 93 409 27 72.
Tenim moltes persones discapacitades que sol·liciten una nova feina?
Sí, realment tenim moltes persones que estan buscant feina, només amb discapacitat, sinó també sense, però sí que és cert que en els últims anys, doncs, tenim molta més demanda, sobretot pel tema de la crisi, que no pas, doncs, fa 6 anys aproximadament, que és quan va començar.
I aquest col·lectiu, ara amb la llei LISMI, que se suposa que subvencionen els empresaris perquè puguin contractar aquestes persones... Trobeu que hi ha més empreses que els contracten o segueix sent igual que abans?
No, realment el tema de la LISMI, que actualment és la Llei General de la Discapacitat, tampoc és... hi ha empreses que sí que és cert que han de complir amb aquesta llei i per això aposten per una contractació amb discapacitat. Per nosaltres aquest tipus de contractació que ve a partir d'una obligació legal creiem que no és sostenible, sinó que una mica li donen la volta. I el que avançava abans, no? Doncs, bueno, de veure quin valor poden aportar les persones amb discapacitat, no és tan important. És a dir, nosaltres, fins i tot, hi ha moltes empreses que aposten per la selecció d'aquests col·lectius i moltes d'elles et sorprendries doncs, que bueno, no ho fan per complir una obligació legal, no ho fan per les bonificacions que a més tenen a nivell contractual, sinó que ho fan perquè aposten per aquest model.
La Fundació Adecco, Joan, pregunto, vostès també tenen alguna persona amb una discapacitat intel·lectual o física que treballin vostès?
Sí. Dintre del grup Adecco sí que tenim persones amb discapacitat i dintre de la pròpia fundació també. Evidentment, doncs, bueno, clar, el tema de tenir certificat o no de discapacitat, com bé saps, és una qüestió confidencial, amb la qual cosa ho sabem, doncs, perquè bueno, diàriament compartim treball amb aquestes persones, però bueno, no et podria dir ni el nombre ni el tipus de discapacitat perquè argumento no, és una qüestió més...
No, només era saber si estaven amb vostès treballant sí, no, a l'empresa, diguem-ne.
Prediquem exemple.
Correcte.
Sí, clar.
Una altra cosa que hem parlat és que també hi ha les dones, que avui en dia hi ha moltes que són monoparentals. Aquestes persones troben feina? Se'ls ajuda d'alguna manera? O...
Sí, nosaltres, primer de tot, i en repeteixo una mica, no? Veiem què és el que pot aportar doncs, una persona amb càrregues familiars no compartides, que això vol dir doncs, un alt nivell de responsabilitat, un alt nivell d'implicació cara a una empresa, i també doncs, que hi ha moltes empreses que li pot encaixar molt bé aquest tipus de persones. Per què? Perquè són empreses que potser busquen doncs, una persona que només pugui treballar mitja jornada, però que també la vol fidelitzar. És a dir, doncs, ara actualment amb un atur molt gran, doncs, hi ha persones que, encara que siguin 2-3 hores, prefereixen treballar doncs, a jornada parcial perquè no tenen res més. I les empreses aposten perquè una persona que realment sí que li interessa una jornada parcial i no per estar a l'atur, doncs sap que és una persona doncs, que estarà molts anys amb ells, no? I llavors jo crec que també aquí podem trobar un matching, una coincidència d'interessos entre aquests candidats, candidates en aquest cas, i les empreses.
Quin tant per cent de persones aconsegueixen treball quan venen a la seva fundació?
Aquesta és una pregunta que m'ho fan molts candidats. Jo t'he de respondre al igual que li faig amb ells. Uh-huh. Clar, de tant per cent és molt complicat. És a dir, hi ha persones que potser doncs, en un mes ha trobat feina gràcies a la Fundació Adecco i hi ha persones que, malauradament, després de portar molts mesos, doncs, no la podem aconseguir. Sí que és cert que en el 2013 vam aconseguir integrar més de 2.000, quasi 2.500 persones amb discapacitat a nivell nacional, en unes 830 empreses. Dic que, home, els números són molt favorables, però sí que és, bueno, és malauradament hi ha persones doncs, que es queden fora, no?
Aconsegueixen més persones que no tenen discapacitat al treball que no pas les persones amb discapacitat, pregunto jo.
Com, perdó?
Les persones que no tenen discapacitat intel·lectual o física poden, tenen més possibilitat de trobar treball que no aquestes persones que en tenen?
Sí, però per una qüestió estadística. Al final el nombre de persones amb discapacitat és un tant per cent molt baix dintre de la població, amb la qual cosa, evidentment, doncs, persones que no tenen discapacitat per estadística tenen moltes més possibilitats, clar.
Vosaltres també oferiu formació des de la Fundació Adecco. Les persones amb discapacitat van a formar-se perquè a vegades una persona aconsegueix una feina i llavors ens anem reciclant. Trobeu que aquestes persones amb discapacitat també es reciclen o no?
Nosaltres, el tema d'oferir formació puntualment sí que ho podem fer perquè, evidentment, doncs, això forma part de si disposes de recursos per poder formar els nostres candidats i sempre fem una formació que millora l'empleabilitat d'aquestes persones, és a dir, que l'ajuden realment a trobar feina. Llavors, un cop estan inserides, sí que és cert que, a veure, amb el tema del reciclatge és una qüestió ja més personal de cada candidat. Perquè nosaltres al final també el nostre objecte social és trobar feina. Un cop la persona ja està inserida, ens hem de dedicar doncs, a totes les persones que realment encara no han pogut assolir un nou projecte professional. Llavors, quan tenim oportunitat, doncs sí que podem fer formació.
Uh-huh. Les persones que se'ls acaba el treball... Els hi tornen a fer un contracte? Bueno, els hi renoven el contracte a vostès? Depèn...
La pròpia empresa vol dir...
Sí, la pròpia empresa.
És a dir, quan finalitza una persona...
Quan està a punt de finalitzar, se'n refereixo a veure, llavors, vostès ja, bueno, si ha anat bé amb el treball, amb l'empresa que està treballant, etc. Bueno, doncs, bueno, escolti, doncs, volem renovar aquest senyor, volem que segueixin nosaltres, o, bueno, o vostès el fiquen en una altra banda, en una altra empresa.
No, no, és a dir, si l'empresa dona per finalitzada la relació laboral amb aquesta persona, nosaltres el que hem de fer és tornar un altre cop a engegar la maquinària i intentar trobar-li feina.
És el que em refereixo, però
evidentment
no de renovar, diguem-ne, renovar-li no.
Renovar-li
la mateixa feina que estava realitzant
però
en aquell
això,
moment.
Però això forma part de l'empresa, és decisió de l'empresa. Nosaltres al final ens dediquem a la intermediació laboral.
Exacte,
no fem contractes, amb la qual cosa qui contracta la persona és la pròpia empresa.
Sí, sí, correcte.
Llavors, clar, la decisió doncs, és de l'empresa de renovar-lo o no. Normalment les nostres posicions són bastant estables, que això no vol dir que sigui un contracte indefinit, però sí que és cert que les posicions, malgrat que tinguis un contracte de 6 mesos o fins i tot d'un any, és una posició consolidada.
Molt bé.
Tots som iguals, amb Ramon Rion.
I quin tipus de contracte normalment feu? Són contractes a temps parcial, indefinits?
La majoria d'empreses que aposten per persones amb discapacitat, com comentava abans, és per posicions estables, en la qual cosa aprofiten les bonificacions contractuals que existeixen avui dia i normalment es fan o indefinits o un contracte especial que es diu contracte de fomento d'empleo, que consta d'un any prorrogable pels 3 següents. Llavors, sí que s'han apostat per aquesta via.
I també havíeu parlat que us dediqueu a les dones de violència de gènere. Aquestes dones els hi costa més trobar feina perquè suposo que tenen un gran trauma.
Sí, a veure, tots els col·lectius que nosaltres atenem, a veure, tenen necessitats especials en la qual cosa sempre és una dificultat afegida el trobar feina. Les víctimes de violència de gènere, doncs, evidentment, hem de fer fins i tot un treball previ, doncs, preparant a la persona per trobar una nova feina, però igualment són persones que agafen la feina com una oportunitat. Són persones també molt fidelitzadores. Tingues en compte doncs, que són persones que han passat, com tu ben dius, una situació dramàtica, una situació personal doncs, horrible, i el fet de tenir doncs, una nova feina els hi fa sentir útils, els hi fa sentir més segures, tenen una seguretat econòmica, amb la qual cosa doncs, poden fer fins i tot front doncs, a les criatures, perquè de vegades són persones que tenen també càrregues familiars no compartides. I, evidentment, sí que tenim dificultats, però, bueno, igual que la resta de col·lectius, apostem per això, no? Per què és el que ens pot aportar doncs, una persona d'aquest tipus que ha sofert doncs, violència masclista dins una empresa.
I us trobeu al revés, que siguin homes? Perquè sempre diem que són les dones les maltractades, però també pot ser al revés, no?
Clar, legalment una víctima de violència de gènere només pot ser dona per la legislació. Si parlem ja d'una de violència, en aquest cas de la dona cap a l'home, és violència domèstica. Personalment no ens hem trobat, i aquí també podríem parlar a largo y tendido, no? Perquè bueno, suposo que també és un tema cultural, els homes doncs, no solen denunciar,
no?
Exacte, no solen denunciar molt més, és una molta més vergonya, llavors és un tema una mica tabú, no? entre molts homes.
I llavors què fan?
Ells?
No. Vostès, quan una senyora ha estat víctima. Com actuen vostès?
Nosaltres, a veure, fem la intermediació idènticament igual a la resta. És a dir, doncs aprofitem empreses que poden necessitar un perfil doncs, d'aquesta persona, doncs, si parlem d'una persona doncs, no sé, que ha estat dependenta, que ha estat operària de neteja, doncs, bueno, li oferim la possibilitat...
Em refereixo a les persones, les senyores, amb els maltractaments, em refereixo.
Sí, però tenen un perfil professional. En concret, llavors, li oferim a les empreses doncs, aquesta possibilitat que, primer de tot, el que comentava, no? Són persones que doncs, el treball ho perceben com una qüestió fonamental a nivell ja personal, a nivell emocional, que són persones que no li fallaran dins l'empresa i que, a més, també contractualment, tornem una mica al tema econòmic, doncs sí que li pot suposar una bonificació a l'hora de fer-li el contracte. És a dir, al final, el que hem de fer és trobar el per què, la part positiva, què és el que li pot oferir doncs, els nostres col·lectius a una empresa i que són moltes avantatges que moltes d'elles encara no són conscients.
En directe, en Joan Garrizosa, de la Fundació ADECO. Mònica?
Ara faré una pregunta una mica estranya pels temps que corren. Us trobeu gent que vagi per canviar de feina?
I tant.
Sempre pensem en la gent que està a l'atur, però a vegades hi ha gent que està treballant i no està bé a la seva feina.
I tant, ens trobem. Ens trobem, jo fins i tot et diria, menys que fa uns anys. És a dir, abans, com pràcticament en aquest país al voltant 2006-2007 es parlava de pleno empleo, doncs es trobaven moltes més persones doncs, que estaven en una feina i volien canviar per projecte, per motius econòmics, etc. Ara ens trobem menys, però sí que ens trobem persones que volen canviar de feina per diversos motius.
I és algun perfil en concret? O sigui, gent que ve de la construcció o gent que té més d'una edat... O és indiferent?
No, és indiferent. No ens trobem cap variable molt significativa.
I la nova reforma laboral com us està afectant? Trobeu que costa més trobar una feina per les persones?
Home, afecta en el sentit sobretot de bonificacions. Hi ha hagut col·lectius que ja no es bonifiquen, surten nous, que sí que hi ha una bonificació, però per exemple doncs, per persones majors de 45 anys ja no existeix amb la nova reforma laboral doncs, una bonificació per a les empreses i evidentment ens costa més. Llavors amb aquests col·lectius nosaltres sempre oferim persones doncs, que tenen un bagatge professional molt alt, que tenen normalment una estabilitat laboral doncs també que això li permet a l'empresa apostar per ell per molt temps, a persones que tenen molta maduresa, etc.
S'han trobat alguna vegada que han trobat una feina amb una senyora o amb un senyor amb una empresa i de cop i volta l'empresa li digui, escolti, aquesta senyora o aquest senyor vol treballar però no vol treballar a la vegada, o sigui, no li agrada aquest treball. Llavors, què passa?
És una mica etèria la pregunta, és a dir, sí. Vol treballar però no vol... Vols dir... Sí.
Que no li agrada el treball que vostès li han buscat...
És a dir, que de cara a la galeria, sí, no? Com si diguéssim, sí. Busco treball, vull treballar...
Vull guanyar diners, trobo, però després no...
Exacte, una vegada el trobo, doncs realment no sóc una persona implicada...
Jo em pensava que era un treball més d'estar com per casa, no? Sentat al sofà i d'aquesta manera, bueno, jo vull cobrar i...
Bueno, hauríem de mirar la situació. És a dir, si és una persona que realment, com et comentava, doncs no té unes competències laborals adequades per treballar la feina, doncs tenim dos motius, dos raons. O una, treballar aquestes competències, treballar la motivació, o si realment és una persona que no té motivació per treballar, doncs evidentment apostarem per persones que sí que la tenen.
Evidentment. Llavors ja gràcies per haver-ho conegut, no?
D'aquests n'hi ha, encara que ens ho pensem,
sí,
n'hi ha.
Per això he fet aquesta pregunta.
N'hi ha de tot. N'hi ha gent que vol treballar i malauradament no pot, hi ha gent que no valora suficientment el treball, hi ha empreses que no valoren el treballador, hi ha empreses que ho valoren molt, hi ha absolutament de tot.
Vosaltres també feu campanyes des de sensibilització, promovent l'educació amb els valors ètics morals i tot això?
Sí, nosaltres, a part del que és la intermediació, fins i tot la selecció de personal, com si diguéssim, no? De persones de nostres col·lectius, també ens dediquem a crear una cultura corporativa dins les empreses, sensibilitzant-les doncs, amb aquests col·lectius, sobretot amb persones amb discapacitat. Moltes vegades el que és la integració laboral de persones amb discapacitat no es pot fer directament perquè ens trobem una barrera, que és la mateixa empresa, que potser doncs, té una sèrie de prejudicis, té una desinformació doncs, d'aquest tipus de col·lectius, pensant doncs, que seran persones que tindran una baixa producció, que doncs, tindran moltes baixes laborals, que no seran competitives, i nosaltres també sensibilitzem a les empreses, primer informem. És a dir, informem realment del que és una discapacitat, en què consisteix, quins valors li pot aportar l'empresa, després sensibilitzem mitjançant doncs, diferents accions, com pot ser fins i tot doncs, alguna persona amb discapacitat que pugui fer una xerrada d'un testimoni de superació de com la seva discapacitat doncs, ha sigut el seu motor de vida, com amb una limitació doncs, física, sensorial, orgànica o mental ha pogut aconseguir totes aquestes metes i com realment les persones amb discapacitat són igualment capaços de fer el mateix que una altra persona. Hi ha persones sense discapacitat que no som capaços de fer certes coses que poden fer les persones amb discapacitat.
Contacta amb nosaltres en directe a directe@totsomiguals.com.
Tarda de dimarts tranquil·la amb aquesta musiqueta de fons, el cel que està a punt de deixar anar l'aigua, l'H2O, aviat plourà, en directe, com he dit abans, amb el senyor Joan Garrizosa de la Fundació ADECO, aquí als estudis. Com s'ho està passant aquí els estudis, vostè? Està responent les preguntes que la Mònica i Servidor estem fent, que el Pere apunta ara mateix la Mònica per una altra pregunta.
Home,
i vostè què?
És una situació estranya i et diré
per què motiu.
Perquè jo estic acostumat a fer les preguntes, no que me les facin.
Sí, però que quedi clar, senyores i senyors radioescoltes, que fora de micro abans de començar també m'ha entrevistat aquest bon home.
És, De formació professional, és el que parlàvem amb la Mònica, no? Últimament sembla ser que no sabem parlar d'una altra cosa que no sigui de feina.
Sí, aquesta és la veritat, eh? Vull dir, bueno, també està a l'ordre del dia.
Igualment, vull dir, ha estat divertida, ha estat amena, amb la qual cosa, escolta'm.
Encara ens queden uns poquets minutets. Mònica, et toca.
Assessoren a les famílies perquè trobin... O sigui, una família té un nen amb discapacitat, vale? Llavors, a vegades no saben què fem amb aquest nen. Vosaltres assessoreu sobre centres, quins estudis pot fer, etc. O no us encarregueu d'aquesta?
Sí, nosaltres, bueno, de fet, atenem diàriament a persones amb aquesta situació de documentes i fins i tot si tenim oportunitat doncs fem algun tipus de formació, un pla d'acompanyament dirigit i també doncs, col·laborem amb el teixit associatiu que ens fa un cop de mà doncs, amb aquestes situacions doncs, potser més complicades, potser també doncs, que són perfils de nanos, sempre parlem amb edat laboral, evidentment, perquè la nostra feina és la intermediació laboral, una qual cosa. Sí que tenim nanos menors de 18 anys, però dintre d'un altre programa que tenim a Madrid a diferents empreses, que és intentar trobar-li feina o fins i tot, bueno, trobar-li feina en aquest cas no, sinó dotar-lo de competències i recursos necessaris perquè quan tingui edat laboral doncs pugui tenir més oportunitats de trobar feina.
Abans d'entrar en directe, vostè ens ha dit que havia fet ara fa molt poc una conferència a la Fundació Pere Tarrés. Se'ns pot explicar breument?
Bueno, sí, res, realment em van convidar. Va ser una xerrada que vaig fer amb alumnes alemanys i doncs, bueno, el sentit de la xerrada era una mica donar la visió que té la Fundació ADECO de les persones amb discapacitat, de com les integrem a les empreses. I bueno, la meva idea era que realment sàpiguen la part pràctica, la part real que ens trobem a les empreses. Jo comentava també fora d'antena una mica com vaig començar aquesta conferència.
Tot ha sigut fora d'antena, eh? digui.
Et comentava doncs, que jo vaig començar la xerrada dient que bueno, doncs, en un món ideal les persones amb discapacitat haurien de ser doncs, contratades per les empreses perquè tenen una dificultat afegida a la resta, perquè són persones que també tenen el dret a tenir una feina, però que jo, doncs, malauradament, no venia a explicar el món ideal, sinó que venia a explicar el món real. I llavors, el que ens trobem, com et comentava, són empreses que sí que estan sensibilitzades, d'altres que tenen l'actitud i la motivació per sensibilitzar-se, i d'altres que no. I llavors hem d'intentar doncs, entrar a qualsevol tipus d'empresa d'una manera o d'una altra.
De la Fundació ADECO, 30 segons. Què ens pot dir?
Doncs la Fundació ADECO, bueno... Et parlo jo, si et sembla, més a nivell personal. A mi la Fundació ADECO doncs, m'ha reportat una visió de recursos humans doncs, diferent a la que tenia fins ara. És a dir, sí que és cert que bueno, hi ha hagut coses que no sabia ni que existien. Amb el tema de la discapacitat hi ha molta ignorància, molta desinformació, que jo també l'he patit des del minut 1. Ara, doncs, bueno, em toca treballar amb això, ara tinc més coneixement, i ara puc saber també doncs, com moltes empreses es poden sentir doncs, quan parlem de persones amb discapacitat, que és el que jo vaig sentir en el minut zero, però bueno, a través del treball, a través també de la sensibilització i de saber que fem una bona feina, doncs, bueno, podem transmetre-ho a les empreses.
Recordatori per la setmana vinent, que és festa.
No, digui. La setmana vinent no. I a més m'haig de queixar que no m'heu portat un tros de coca.
D'acord, segueixi.
Bueno, doncs el dimarts 1 de juliol tindrem amb nosaltres la Fundació Catalana de Síndrome Down amb la seva presidenta, la senyora Cati Trias.
Moltes gràcies. Doncs aquí l'esperem, la senyora Trias, el senyor Joan Carrizosa. Gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres aquí a l'emissora de Ràdio Estel. I, bueno, fins la propera. Moltíssimes mercès.
A vosaltres, un plaer.
Gràcies. Mònica, gràcies per ser amb nosaltres. Pensava que arribaries tardet, però has arribat
que
molt bé.
Que jo soc com petardo, sempre arribo a punt.
Ella mateixa s'ha dit petardo, senyores i senyors. El senyor Pere Garrido, coproducció, a la coproducció, el Salvador García, xarxes socials. Aquest bon home, el senyor Mario Ramírez, que sempre té aquesta miradeta, amb aquesta miradeta de dir, bueno, aquí estoy jo, a ver qué hago. Senyores i senyors, gràcies per tot. David, gràcies per ser aquí també amb nosaltres i servidor els ha parlat Ramon Rion. Fins dintre de 15 dies, que vagi molt bé la revetlla de Sant Joan.